bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
Bona nit a tots els oients. Bona nit, Ricard.
Molt bona nit al Robert, a la Sílvia i als oients.
Bona nit, Robert. Bueno, avui, per tancar l'any, parlarem de el primer Nadal sense tu, que és un tema que ens agrada molt, no, Ricard? Que fa molts anys que el fem.
Sí, és un clàssic.
Sí, un clàssic fora de la ràdio. Però la veritat és que és un tema molt maco, no? Per poder acompanyar a tothom, però especialment també a aquelles persones que han perdut algú ara durant aquest any 2024, no? I com encarar aquestes dates de Nadal, que sempre són tan festives i de celebració, no?
Sí, jo recordo que aquesta xerrada, que va ser en un principi el format amb el que ho fèiem, va néixer d'una escola on hi havia bastants nens que ens preguntaven que com fer el Nadal quan es havia perdut un ser estimat, o l'avi, o un tiet, o una mascota, i tenien interès en fer-ho. I vam fer-ho, va anar molt bé, i a partir d'aquí ho vam passar-ho també amb els adults, perquè era una necessitat que ens anàvem preguntant. Ara ja és una xerrada que fem sempre, que ja tenim llocs on la gent ve a escoltar aquests quatre elements del Nadal i de la mort, com ajuntar aquestes dues formes de viure, i bueno, aquí estem avui.
Molt bé, molt bé. Segur que serà d'ajuda per molta gent. Per on podríem començar aquest Nadal sense tu?
Primer de tot, per poder trobar punts d'unió entre la festivitat que representa aquest Nadal, per les cultures i les religions que l'envolten, i també per la tristesa d'haver perdut algú. Aleshores, no és fàcil conviure amb aquestes dues realitats, on hi ha ple de música, de festa, de llums, de regals, de comerç, en quan jo doncs visc sol o sense tu, o en aquest dol primer, que és tan important.
Sí, hi ha moltes persones, no?, que es pregunten que potser hem perdut algú proper i què tinc que fer, no?, aquest Nadal.
O què puc fer perquè el dol sigui menys cruel o perquè em sigui més passable. Molta gent tenia l'acostum de deixar de fer aquells hàbits que feien per Nadal, com és reunir-se amb una taula la família, o potser posar uns regals sota l'arbre o on creguin. I hi havia gent que deia no vull res de tot això. El que no sabien és que negant i sortint d'aquesta part no ajuden al dol, l'enquisten. Aleshores és important que quan durant aquest any hagin perdut algú important tinguem el pensament de dir com vull organitzar aquest Nadal. I que no sigui algú sorpresa, ni que jo no esperi, sinó que sigui algú dirigit, coordinat per les persones que estan en dol. Això és el més important. Uh-huh. Que ho tinguin present, que se n'ocupin. Que hi ha gent que no ho vull pensar-hi, i ja m'agradaria que aquestes festes haguessin passat, doncs pues no.
O allò que passin ràpid, no?, que moltes vegades es diu, no?
Cal passar-ho per transitar-ho, trepitjar, què vol dir això, perquè els següents Nadals tinguin un aire diferent i que el meu dol ja tingui un circuit, que sigui algú per sortida, no per quedar-me amb el dol. Això és molt important. El que hem de veure és cadascú què té preparat per fer, com li agradaria fer present la persona que no hi és, si vull fer-ho a través d'un escrit, d'un regal, d'un brindis, d'una forma diferent, i després poder conjugar totes les cultures que tenim envers el Nadal. Aquest Nadal consumista, més que interiorista, entrar en un altre tipus de reflexió nadalenca, perquè, segons diuen, el motiu per al qual celebrem el Nadal és perquè va néixer algú. Després d'aquest naixement, com el puc incorporar en mi? Quina part meva vol renéixer? D'on estava i on estic? Com si jo fos el pare i la mare de mi i jo mateix emparento i me n'ocupo i em cuido i faig que allò sigui fàcil i que tingui una raó de ser, no un drama. Aleshores no puc conjugar festa i drama perquè són incompatibles, sinó és poder-los conviure junts, que sí poden, en diferents tonalitats, en diferents energies, però es pot.
En aquest sentit també aquest binomi, no?, de mort i vida, no?
Sí, i entendre que tot allò que s'acaba comença, que justament Nadal representa un solstici, que és un canvi important, i que té que veure molt amb mi, amb com jo m'expreso, com jo faig, com jo encaro aquest nou any, etc. Sí que és cert que a Occident tenim un costum que és de cap a finals d'any tenir molts propòsits per l'any que ve. O així ens ho han dit, o què proposes, què t'agradaria que passés. És com un acúmul de desitjos, que jo penso que això hauria de ser a diari, no només d'un dia, no? Aprofitant aquesta cultura, sí que podem fer força amb que allò que jo proposi per l'any que ve tingui més que veure amb la meva salut interna, no biològica només, sinó també pròpia i del meu entorn. I com que estic amb dol, doncs serà tot un procés que hauré d'aprendre a fer amb un tempo, amb un ritme i amb unes formes de viure-ho. I és bo que ho faci esmena, que ho expliqui, que ho faci partícip, que no m'ho calli. El dol necessita sortida. Parlem de la socialització del dol.
Necessita ser parlat, no?
Parlat i vist.
I vist.
I compartit. O sigui que si teniu algú que ha perdut una persona important, no deixeu de veure-la per Nadal. Truqueu-la, aneu-hi, celebreu no la mort o la vida, sinó celebreu aquell dia, tal com la persona.
A trobar-se, no? Simplement. Bueno. Simplement a l'estar, no?
Sí, això és una celebració.
Clar, exacte.
I sobretot la cultura del present, el perquè fem regals. Ens plantegem què vol dir aquest regal. Quan jo vull ser generós amb algú que estimo i el reconec a través d'un present. El present està molt al dia. L'utilitza molt l'obsequi. Perquè l'obsequi obsequiem quan algú està a l'hospital i la meva verba que està malalt. L'obsequiem quan neix un fill o quan es mor algú, també l'obsequiem amb flors. O sigui que l'obsequi no deixa de ser una eina de reconeixement. Fem que hi ha moltes formes de fer obsequis. I la presència és un. O fer companyia és un. L'estar al teu costat. Aleshores, sí que a vegades ens fa com petita por saber com puc tractar algú que ha perdut una persona fa poc. I més amb aquestes festes, no? I es tracta d'aproximar-nos, poder ser honestos i poder fer present, sobretot, la persona que ha marxat perquè se senti la família, se senti confortada.
Com la podem fer present? Podem donar algunes idees per...
Mira, l'altre dia hi ha famílies que em deien que elles se'n van de viatge, perquè és la forma que creuen que el dolor s'atenuarà. El que sí saben és que quan estiguin allà al destí, el dolor és el mateix, perquè el dol va amb mi, no el puc deixar a casa. Això vol dir que el dol és un procés actiu que necessita ser visible, ser trepitjat, ser transitat, i que cal que tots plegats puguem fer companyia a aquest dol. O sigui que parar la taula, fer present les persones, potser deixar una cadira buida, potser fer un brindis, fer un homenatge a la persona que no hi és, cadascú ho representa com més còmode se sent. Però que hi ha algú que ha viscut, silenciar-lo, justament no és un acte d'amor. És un acte de por, no d'amor. Llavors, el Nadal, si parlem d'aquest sentiment que el volem fer present a totes les taules, als actes que anem, concerts, Nadales, sempre hi ha tot un caire de benestar i de futur i de projectar noves formes, doncs, bueno, una nova forma és el dol d'ajudar que la família pugui projectar una nova manera de viure sense la persona estimada.
També fer-lo present, inclús podem dir unes paraules, no?, també de...
Fer un homenatge
parlat. D'aquesta persona que ja no hi és, no?
Un homenatge escrit, podem fer un homenatge a l'arbre quan deixem un regal buit, perquè a dintre hi posem una nota, que és, avui no hi ets, però sí que hi ets amb mi, d'aquesta manera. Tot això són actes que els nens petits, els joves i els que no són tan joves entenen molt bé. I a més el participen i s'hi uneixen en aquesta forma diferent de donar la benvinguda a aquest tipus de dol en aquests moments.
Sí, d'alguna manera seria continuar amb les tradicions que hem fet fins ara, no? Incorporant aquest dol, no? Aquesta persona que ja no hi és, no? Però seria continuar fent el mateix, no, en realitat?
Sí, perquè una de la pedagogia del dol sempre és naturalitzar la pèrdua.
Clar.
Si jo ja la faig diferenta, si faig un acte diferent, ja no la naturalitzo.
Clar.
Sinó que justament ho vesteixo de viatge, ho vesteixo d'aïllament, perquè no sé viure aquest dolor. Amb el qual ja me'n dono compte que no sé afrontar aquest dol. Però naturalitzar vol dir que tothom faci el que pugui fer dintre la major normalitat, perquè són dies importants on emocionalment hi ha gent que em verbalitza que se li fa molt difícil.
Però bueno, també una forma de viure-ho podria ser que jo puc estar, el que passa que estaré, a lo millor, doncs, trista o d'una altra manera, no? Però estar. És clar. Que, clar, aquesta cosa és una mica el que moltes vegades ens trobem, que aquella persona no vol estar present en aquella celebració, però potser seria a convidar-la que estigui com estigui, no?
És que,
no cal que estigui contenta, no?
Ni que estigui bé.
Clar.
Perquè és que no podem estar davant del dolor. Després hi ha la comunitat nostra, de la família, i ha expressat una dificultat en poder acompanyar el dolor dels altres. Sí que és important tindre una cultura d'acompanyar aquest dolor, vol dir que no, la persona no té que viure-ho de cap manera, no té que fer res per contentar-nos a nosaltres, que el seu plor està bé, que l'està ajudant en aquells moments, i que si a taula plora o plora en el moment dels regals o plora en moments determinats, tot està bé.
Clar.
I que no vol dir que hi ha el censuri ni opini, sinó que estarem des d'on tu puguis estar emocionalment a cada moment. Que a més les emocions en un dol són molt variables, són molt ràpides, passar una a l'altra. I inclús hi ha gent que té una certa laxitud emocional i dius que no sé com gestionar-ho. Jo sempre dic, deixa-ho anar, deixa't portar per cada moment, perquè cada moment és únic.
També la persona que no es veu capaç de viure aquesta situació, com podem acompanyar-la?
El que millor la protegeixi. Si ella considera que l'aïllament, la solitud, li serà útil el no veure ningú perquè l'ajudarà a connectar o desconnectar en aquell moment, si ella creu que li aporta salut, el que ella vulgui.
Que passa? Ho respectarem, no? Ho respectarem.
Sempre un dol és, i la vida és respectable qualsevol actitud que no sigui danyina ni perversa pel món. Sí que és cert que en aquests moments la gent vol passar-ho ràpid, més que altres moments de l'any. I és curiós com aquest Nadal, el concepte, ha tingut tanta força, o té tanta força amb els costums i amb les emocions i amb les formes. També és útil donar un missatge de que Nadal és cada dia, que no és el 25, i rebaixar-ho una mica. Rebaixar aquell món de fantasia, rebaixar tota aquesta il·luminació, rebaixar... Que no vol dir treure-la, eh? Potser a vegades només és posar-la dintre meu. És a dir, jo em sento jo amb llum com perquè pugui passar aquest dia. Però hem de rebaixar moltes de les coses que hem sentit, hem fet de petits, hem viscut potser a casa i que ara m'ho hi toca fer d'una altra manera. La gent que ha passat un Nadal sense algú important, quan passa té una maduració concreta. I em diu, ha sigut difícil però ha sigut útil poder-ho fer-ho. Després vindrà el segon i vindrà el tercer.
Que això ens ho trobem també amb totes aquelles situacions durant el primer any, no? Perquè és les primeres vacances sense tu, la primera Setmana Santa sense tu, el primer aniversari sense tu. El primer any és aquest any que ens va, diguem, marcant, no? Aquesta situació de la primera vegada, no?
Per això és tan important que el primer any marcarà el que farem els següents anys.
Clar. Segons el que fem, no? O segons com ho encarem, no?
Penseu que a través d'una mort important hi ha gent que fa un canvi de creences, eh? Hi ha molta gent que em diu, mira, a partir d'ara ja he deixat de creure en Déu. A partir d'ara ja no celebraré mai més el Nadal. A partir d'ara m'apartaré de tot allò que impliqui festa i llum i colors. Bé, jo sempre dic que això és una decisió, que està bé que la puguis prendre o no, és que és igual. Mira si això et beneficia. No tant si està bé o malament, perquè aquest enfado que el dirigeixes contra els costums, els rituals i les creences, té un sentit i te l'has d'escoltar i li has d'anar cabuda dins teu. Això vol dir que l'has d'expressar com tu millor et sentis. Perquè els altres, el que tu creguis en Déu o no, el que ja no vagis més a l'església, el que no celebris el Nadal, a mi això ni em beneficia ni em perjudica. L'única destinatari o destinatari ets tu. I després has de prendre aquelles decisions, no per enfadar-te contra el que vaig aprendre o fer amb els altres, sinó que tu et vagi bé cada moment. I si tu creus que ara cal un canvi de creença, està molt bé. O sigui que és que no és opinable. Però les persones fan el que poden fer a cada moment. I des d'aquest amor, aquesta tendresa, s'acompanya algú des d'aquest bon fer.
Molt bé. No sé si vols aportar alguna cosa més abans de passar aquest petit resum que fem sempre.
Sí, volia fer un esment amb aquest primer de tot. Perquè en el dol, com que s'estipula que dura 3-5 anys, depèn dels vincles, doncs és important que la gent entengui que el primer marca una mica el model de com jo aniré passant altres etapes. Cal que justament s'aconsella que no estiguis sol o sola, que llegeixis literatura sobre el dol, que busquis informació, que et deixis acompanyar, que t'apropis del qui t'estima, que t'apropis a coses que et donen plaer, que et fan sentir bé a tu, que et donen sentit en aquest moment, encara que no ho entengui. Per mi ha sigut una mort inesperada, no traumàtica, que no esperava. Però no l'haig d'esperar la mort, l'haig de viure, que és el dol. I com que és el primer any de tot, és molt important conforme vaig encarant cada una de les coses que jo considero importants. Conforme encari aquest Nadal, també em parlarà de com jo encaro el dol. I et dona datos. Eh? És una forma de donar informació important.
Molt bé.
Atenció sobre el com faig les primeres coses.
Molt bé. Pues passarem al resum del programa.
Què ens emportem?
Molt bé, Ricard. Bueno, podem anomenar una mica aquests trets més importants d'aquest primer Nadal sense tu?
Sí. El primer és buscar l'acord entre el dolor i el plaer. Aquest acord ha de ser sempre personal, mai ens ve de fora. És com cadascú que està en dol pot trobar aquest espai de consens intern. Com jo ajunto el que és la festa, el regal, el que és la llum, i l'ajunto amb la soledat, la foscor i la meva tristesa. I aquest acord és algo que ens pertany a fer-ho nosaltres i ens dona valor com a humans. Un segon punt important és no exterioritzar-ho, explicar-ho, compartir-ho. I que millor que aquest moment i aquests dies perquè la gent pugui apropar-se a mi i compartir l'amistat.
O sigui, tu vols dir compartir-ho, eh? És que has dit no sé si...
No, compartir-ho.
Compartir-ho.
Però compartir, puc compartir el vindre i el no vindre. L'acció, el resultat ja és de cadascú. Però compartir, mira, no vinc perquè em trobo d'aquesta manera, vull fer-ho així, crec que a mi em donarà més valor o més benestar fent això i per aquesta acció. Però no des de la fuga, no des del tancament, perquè la gent que tinc al meu entorn també està en dol, segurament, i també està amb mi. Aleshores, deixar-me cuidar i deixar-me entrar en aquesta escalfor que la petita família, els amics, fem, doncs també és un bon antídot per començar a cursar aquest dol. I la tercera i l'última és entendre que el dol és un procés que dura un temps, conforme el vagi enfocant, així aniré caminant. O sigui que part d'aquesta evolució del dol, amb salut o no, també dependrà de com vagi els primers passos.
Molt bé, pues acabem aquí el programa i el darrer programa de l'any. Donar també a tots els oients les gràcies per acompanyar-nos durant tot aquest any.
I desitjar que aquestes festes també trobin tot allò que busquen.
Sí.
I que vulguin focalitzar i entendre com un procés.
Que ho puguin viure acompanyats, com dèiem, no? Que ho puguin viure des d'on estiguin, tot està bé. I, bueno, tornarem al gener, el dia 14 de gener tornarem a estar aquí. Aquest programa i aquest any el volem també acabar amb una cançó molt maca, no?, que és l'Aleluia. En aquest cas és la versió d'El Divo. I no sé si voleu comentar alguna cosa més, Ricard.
Agrair la confiança d'una codinenca, la confiança de la gent que ens escolta i els que no també, i, bueno, i que tinguem un bon final d'any.
Molt bé, pues, ens acomiadem dels oients. Gràcies, gràcies Ricard, gràcies Robert per estar sempre amb nosaltres i acompanyar-nos des de darrere de la cabina, no? Sempre en silenci. Moltes gràcies a tots i esperem que el proper any ens puguem trobar aquí de nou.
Escarmentar, porque acaben con tanta furia.